Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Partit Popular prem l'accelerador contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat durant la sessió de control a l'executiu que el Senat, on els populars, recordem-ho, tenen majoria, cita i investigarà Sánchez per corrupció. Feijóo ha recordat que Sánchez està obligat a dir la veritat. Sánchez, en la seva rèplica, li ha recordat els casos de corrupció del PP amb la frase «Ànim Alberto», en referència al missatge que Mariano Rajoy va escriure a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso el reproche moral lo merece usted. Pero hasta aquí ha llegado, señoría. Después de lo que me acaba de contestar hoy, se acabó la huida. Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
I els membres de la Junta de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell s'han concentrat avui davant la seu del banc a la ciutat de Sabadell per escenificar el suport a l'entitat i reiterar el rebuig a la UPA del BBVA. El termini de bescanvi, recordem-ho, finalitza el divendres 10 d'octubre. Amb aquesta acció l'associació reafirma la seva oposició. Justament avui hem sabut que la Comissió Nacional del Mercat de Valors informarà sobre el resultat de la UPA del BBVA el pròxim divendres dia 17 d'octubre. I el Ministeri de Cultura ha contestat a la carta del president del MNAC que insta l'equipament a convocar el patronat per decidir conjuntament les passes a seguir. La missiva assignada pel secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí, manifesta la voluntat de continuar treballant des del diàleg i la màxima col·laboració institucional i afirma compartir plenament el criteri tècnic del MNAC. I la Fiscalia demana l'ingrés a presó per l'home de 40 anys detingut per haver violat suposadament la seva filla de 21 diumenge a la matinada a Lleida. La petició del Ministeri Fiscal es farà un cop l'home hagi passat a disposició judicial. Va ser detingut dimarts al matí després de trencar l'ordre d'allunyament de 200 metres dictada per la jutgessa. La magistrada no va demanar presó perquè les parts, ni l'acusació ni la Fiscalia, van demanar la mesura. I la nova directora del Mercat de les Flors fa una crida al suport de les institucions per sostenir l'equipament durant els 2 anys que restarà tancat per obres. La xilena Maria José Cifuentes aposta per la producció i coproducció i per revaloritzar la dansa a la societat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 8 d'octubre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Passarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per això ja tindrem preparada la nostra col·laboradora, la representant d'Esports Francesos a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà les últimes novetats. La Federació de Pesca Responsable ens donarà més consells per pescar sempre de forma responsable i dedicarem tota la segona hora del programa d'avui a parlar de rieres i torrents, la seva neteja o la necessitat de netejar-los. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem, com sempre, per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt bé. Dimecres...
Saps una cosa?
Ja s'acaba la setmana.
S'acaba. Saps una cosa? Avui és el dia del pop.
Pobres.
I Santa Pelàgia.
Sí, sí, però saps el que passa amb el dia del pop, no?
Què passa?
Que els posen tot el pop als plats.
Ah, home, bé.
Home, però aquest dia del pop no pensen en el pop, de veritat.
Hi ha gent que al pop li agrada molt, el Sergi és el primer que pesca de pop, si pot.
Ja, però llavors no celebrem el dia del pop, pobre. Aquell dia... cap a la olla, eh?
Sí, celebrem el dia pom, ho celebrem
tot. Pobre.
Santa Pelàgia també, que de santes jo no sé què tenen les pelàgies, hi anar fent.
Sí, però aquesta la posa a la olla.
Els xinos sí, fan sopa de medusa.
Ah, veus? Doncs mira, a veure si... que aquí a Tarragona hi ha uns quantes de vegades que te les has trobat, eh?
Sí, n'hi ha bastantes. Veus? I diria que hi ha més llocs on mengen medusa, ara no sé on, però hi ha més llocs. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bueno, el que diu una mica la Sílvia, és veritat, si és el dia del pop, segur que ho celebrem, menjamos los pops i no... Los pops no celebren el seu dia, de fet, saps?
Segurament sí.
T'imagina't
no
tots els sants menjant-nos a la gent?
Els pops són molt llestos, eh? Són uns animals molt llestos, poca broma.
Però ho celebrem més nosaltres que ells.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Avui ja hauria de ser festa nacional, no? El cel dia internacional del pop. Bueno, potser a Galícia ho és. I potser estan de festa a Galícia el cel dia del pop. No sé, els haurem de preguntar. Trucarem algun dia d'aquests en Rogelio, aquell pescador que truquem a vegades, i ja li preguntarem. Bé, fora conyes. El pop, com deies tu, molt llest. És un animal molt llest i és un animal que l'hem de saber conservar. O sigui, això vol dir no agafar les cries en època de veda, no agafar les cries mai, ni en època de veda ni en no època de veda, i entre tots una mica mirar de cuidar-lo també.
Entre tots mira de cuidar-lo, important això de les cries, gràcies Sergi, i conservar el pop com conservar la resta de biodiversitat que trobem als nostres mars i oceans. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com anem?
Ui, que sèrio, eh?
Sí,
no,
què passa?
No celebreu del pop, crec que ell encara està pensant no sé què, eh?
No, estava pensant
no,
en pop.
Què? Què ha passat?
Re, no, estava aquí rumiant.
Tu també.
I dic, no, els pops... Sí,
no domines, no, els pops?
No domino el tema pop. No, em queda molt submergit.
És el que tenen, els pops. Sí. Si no, estarien en un altre lloc. Pobres pops.
S'han de cuidar,
sí,
es poden menjar, s'han de fer bons, que ho són molt. Per tant, totes dues coses van molt bé.
Pobre pops.
Ho cuidarem tot, no patiu.
Sense comentaris. Home,
és que ja m'imaginava l'Oriol tan seriot allí pescant pops i veig que no ha anat a pescar pops ni ha anat a pescar res.
Tu m'imagines pescant?
Home, sí, seria boníssim. Home. Seria guapíssim.
Jo vull el vídeo, eh? No la foto, vull el vídeo, eh?
Jo poso les canyes, Oriol.
Si algun dia pesco alguna cosa.
Has vist? Ja està.
Jo per una foto teua pescant pago tot. O sigui que...
Mato.
A veure, quan pagues?
Ah, no sé. Li passaré pressupost a comunicació. Aviam el que diuen.
Vinga. Poc.
Tu fas una oferta i jo
t'ho diré. Exacte, vés fent pressupost tu, Sergi. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem comencem el nostre repàs informatiu des de la Costa Brava explicant que l'alcalde Josep Bofill i el regidor de Patrimoni, Martí Guinart, han donat la benvinguda a Mercè Roca, guanyadora de la beca de tardor de 2025 de l'Escala Sergi.
Doncs sí, la Mercè Roca, la becària de tardor d'aquest 2025, ja fa uns dies que ha iniciat el seu projecte de recerca dedicat al jaciment ibèric del turó de Vilanera. Un cop instal·lada aquí a l'Escala, avui ha estat rebuda per l'Ajuntament, l'alcalde i el regidor de Patrimoni. La becària els ha presentat el projecte que desenvoluparà des d'ara fins a la fi del mes de setembre. Escoltem a Mercè Roca.
Jo crec que un dels punts principals seria la posada en valor del jaciment ibèric que tenim al turó de Vilanera des d'un punt de vista també sostenible i que també siga respectuós en l'entorn, també sobretot mirar quina seria la millor manera de poder protegir les restes de cara a un futur, perquè també totes les persones que puguen visitar puguen gaudir del mateix d'una manera o d'altra. Això ja ho veuríem al transcurs de la beca.
La guanyadora de la beca de tardor centra la seva investigació sobre la millora i la gestió de la conservació del jaciment ibèric, que just fa unes setmanes ha finalitzat la campanya arqueològica. El coneixement d'aquestes restes són una via per millorar la interpretació de la sèrie cronològica i la relació també amb l'assentament grec d'Empúries. Seran 3 mesos de treball in situ on Mercè Roca aplicarà el seu coneixement i tècniques apreses al Canà al jaciment escalenc. El contacte amb el terreny, les persones i el territori serà fonamental per a la investigació.
I jo espero poder aprofitar al màxim el temps i l'oportunitat que se m'ha donat també per estar prop del jaciment, poder fer visites i poder intentar dur a terme tota la feina que poguera necessitar a través de les diferents vessants que és més senzill estar ací i poder aclarir totes aquestes qüestions i després m'enduria a casa segurament més feina per poder acabar de processar totes les dades i acabar de tancar-ho tot.
A la conversa també ha sortit el compromís per la difusió i exposició dels resultats de la recerca en format de conferència, exposició o bé una visita guiada.
Cadaqués estrena la 9a edició del Festival de Fotografia In Cadaqués.
Fins a 25 exposicions de 40 artistes internacionals diferents es podran veure del 9 al 26 d'octubre als espais més emblemàtics de Cadaqués. Una de les atraccions més importants del festival seran les exposicions submarines a la badia de Cadaqués. Aquestes mostres fusionaran l'art i la natura en un diàleg artístic amb el fons marí. Hi haurà imatges del fotògraf català Txema Yeste, entre d'altres. Entre els espais triats per exposar les obres hi haurà els jardins de la Casa Salvador Dalí, on hi exposarà el fotògraf estadounidenc Mai Rei. Txema Yeste, que a part també és l'artista convidat d'aquesta edició, també exposarà al Casino de Cadaqués, on s'hi podrà veure una extensa mostra de la seva obra. El primer cap de setmana del festival també es faran diversos tallers de fotografia i actuacions musicals, amb concerts a diferents espais. El programa es completarà amb presentacions de llibres i passejades fotogràfiques.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, on conserven la major part de nacres del Mediterrani, però també estan en perill d'extinció, Cel.
Sí, Marina, la nacra és un bivalve que només es troba al Mediterrani, però sobretot a de l'Ebre per la presència de les seues badies. Tot i que habita les seues aigües des de fa més de 5 milions d'anys, en l'actualitat es troba en perill crític d'extinció. El motiu és un paràsit, però també la navegació. Natifrang és la tècnica del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El principal problema que s'enfronta a la nacra és el protozou que li afecta i li causa mortalitat directa. Però hi ha altres factors, com és la navegació, o que per impacte de les quilles o de les ancles causen també afectació i inclús mortalitat.
Per conscienciar sobre això, el Parc Natural del Delta de l'Ebre ha elaborat un tríptic de bones pràctiques per preservar les nacres.
S'explica quines són les bones pràctiques a l'hora de la navegació. I el que s'ha fet és, en aquest tríptic, i donant molta informació a tots els sectors que utilitzen, sobretot les badies, que és el lloc on se troba la nacra, zonificar i informar de quines són les pràctiques a l'hora de fer la navegació per a no afectar aquesta espècie.
Entre les recomanacions, s'ha d'evitar navegar per zones de menys de 2 metres de fondària, reduint la velocitat en àrees on poden viure les nacres i no arrossegar l'àncora.
Aquest diumenge 12 d'octubre, a partir de les 9 del matí, al Port Esportiu, el Club Nàutic L'Ampolla serà l'escenari de la gravació del programa gastronòmic Cuina amb Etiqueta, en una edició especial dedicada a l'ostra del Delta de l'Ebre.
Sí, Marina, l'activitat forma part de la tasca de promoció que impulsa l'Ajuntament per consolidar l'Ampolla com a referent en la cuina d'aquest producte emblemàtic del municipi. El programa comptarà amb la participació del reconegut xef Jeroni Castell, conegut per la seva aposta pels productes de proximitat i les tècniques culinàries innovadores. També hi prendran part Javi Cabrera i Carles Fernández, veïns i col·laboradors locals que aportaran la seva experiència i visió sobre la gastronomia i el territori. Escoltem el xef Jeroni Castell.
Sí, este diumenge a les 12 estaré a un lloc que m'agrada sempre estar, que és l'Ampolla, perquè tinc molt bons amics, i parlant d'un tema que m'agrada molt, com són les ostres del Delta, i de la meva professió, que és la cuina, no? I farem un petit show cooking en tres receptes diferents sobre l'ostre del Delta, que li han posat com a títol cuina en etiqueta. No sé si serà en etiqueta o en davantal, però en qualsevol cas, nosaltres allà, jo estaré allà a les 12, compartint este ratet amb tota la gent de l'Ampolla i amb qui vulgui vindre de fora de l'Ampolla.
La jornada inclourà una demostració de cuina en directe cap al migdia, on el públic assistent podrà gaudir d'una degustació i interactuar amb el xef convidat. L'esdeveniment es presenta com una oportunitat per valorar la riquesa gastronòmica de l'Ampolla i reforçar la seva identitat vinculada al mar i als productes del Delta. L'esdeveniment està obert al públic i des del consistori s'anima a participar-hi.
Ara, aturada a les costes del Garraf, la Diputació de Barcelona ha redactat el projecte de reforma de l'espai natural que hi ha davant de la Masia de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Des de Canal Blau Ràdio, Carles Monasterio, bona tarda.
Doncs sí, Marina, una de les principals actuacions del projecte de millora de l'entorn de la Masia d'en Cabanyes es concentrarà al Passeig dels Xiprers. El poc manteniment que se li ha fet durant els últims anys ha comportat que avui no tingui l'esplendor d'èpoques passades. També s'actuarà al costat, el conegut com el Bosc de l'Om. La intervenció en els dos espais tindrà un cost de 347.000 euros i està previst que finalitzi l'obra el 2027. Escoltem a José Luis Sanz, director de Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.
Un que és aquest, el jardí dels xipressos, no?, de xiprers, aquest jardí geomètric, neoclàssic, i després la part del costat que diem el Bosc dels Oms, que és un jardí, diguem-ne, més romàntic, més natural, però que també està com, diguem-ne, han tingut poc manteniment, tenen problemes d'escorrenties, de les aigües, vull dir, tot això el que tractaran aquests dos projectes, aquest projecte d'una manera, diguem-ne, poc intervencionista.
La Diputació de Barcelona ha entregat al Consell Comarcal del Garraf i a l'Ajuntament de Vilanova, propietari de l'edifici, el projecte executiu d'aquesta obra que permetrà posar al dia un espai molt concorregut. Aquesta és una primera fase del Pla Director de Millora de l'Entorn de la Masia d'en Cabanyes, que es va aprovar el 2019. Ara caldrà buscar el finançament per a aquesta actuació i per a les dues altres encara pensió. Escoltem a Marc Castells, diputat de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.
Doncs que té la voluntat de no només recuperar, com us deia, el patrimoni arquitectònic civil, religiós, militar del nostre país, sinó també els jardins i els paisatges a l'entorn d'aquest patrimoni. I, per tant, estem segurs que amb la voluntat d'ajudar, la Diputació podrà col·laborar a través d'aquest programa extraordinari en fer possible aquesta restauració i aquesta recuperació.
El conjunt d'actuacions proposades al Pla Director de la Masia d'en Cabanyes suma 1,8 milions d'euros. Aquest pla marca la conservació i els usos que hauria de tenir el seu entorn natural, és a dir, no dins de l'edifici, sinó en les quasi 6,5 hectàrees que l'envolten. El pla contempla fins a 21 actuacions amb un doble objectiu: conservar i potenciar els espais naturals i, a la vegada, fer-ho de manera que hi continuï sent compatible amb la realització d'activitats lúdiques i culturals.
de març donarà el tret de sortida a la 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya a Sitges, amb més de 400 pel·lícules que es podran veure durant els 10 dies del certamen.
L'ambient del Festival de Cinema Fantàstic ja comença a ser palpable als carrers de Sitges, amb les banderoles que anuncien que des de demà dia 9 i fins al 19 d'octubre el municipi estarà immers en la Setmana Fantàstica. Una de les seus, el Casino Prado, ha treballat a contrarrellotge per tenir enllestides algunes de les obres de millora del cinema-teatre, com la renovació de l'entrada, fent-la més accessible. Serà una de les sales que acollirà les més de 400 pel·lícules que es podran veure al llarg del festival. La seu per excel·lència del Fantàstic, però, és l'Hotel Malià de Sitges, que aquest matí també es preparava per demà, a primera hora, tenir-ho tot a punt per obrir portes i començar ja amb les reproduccions dels primers films. No serà fins la tarda, però, a partir de 3:15, que se celebrarà la gala d'inauguració a l'Auditori del Malià, amb la projecció del curt Señuelo i el llargmetratge Alfa. Avui també era dia de recollir acreditacions i de coordinar l'equip de personal que treballarà aquests dies de festival. Qui també es prepara per aquests dies és la platja Sant Sebastià, amb la King Kong Area, una fan zone dedicada als més cinèfils que podran gaudir d'un espai dedicat plenament a ells i que avui també enllestia preparatius. Una zona també on qui es prepara són els restauradors, ja que aquests dies veuen com la seva feina es multiplica. Una de les novetats d'enguany és la nova estàtua del King Kong, que se situa entre Sant Sebastià i l'Hotel Malià i que vol retre homenatge al festival. Demà se'n farà la inauguració oficial. En aquesta 58a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya també es vol retre homenatge a la mítica pel·lícula Tauró. Serà el Centre Cultural Miramar que avui també preparava una exposició per celebrar els 50 anys d'aquesta pel·lícula. S'hi podran veure elements característics del film i explicacions de com es va rodar el llargmetratge. Pel que fa al passatge del terror que aquests darrers 2 anys ha tingut molt d'èxit i que també es trobava al Miramar, enguany el trobarem a la primera planta, però amb un format una mica diferent al de les edicions anteriors.
Anem ara cap a les costes del Maresme. L'entitat El Moll d'Arenys ha fet balanç de 10 anys d'activitat. Oriol Ferran, coordinador del Moll, aspira a que el projecte exerceixi de dinamitzador d'un port que es veu com un actor central i amb gran potencial a Arenys de Mar. Oriol.
Així és. Si bé el Moll és conegut per la seva aposta per promoure la navegació clàssica i tradicional, des de l'entitat local es fa una aposta clara també per altres àmbits, com els de la formació i turisme familiar. Així ho ha manifestat Oriol Ferran amb declaracions al programa dominical d'aquí Ràdio Arenys.
Des d'aquest any ja es va fer tot un projecte conjunt amb la confraria, també el propi ajuntament, el Departament d'Educació i Port de la Generalitat, que és que en aquell espai hi hagin i convisquin aquests dos projectes que han anat evolucionant en aquest temps. Per una banda, tot el que és el Moll, també hi ha l'associació Salvacat de Salvament Marítim vinculada, i tot el tema relacionat amb la formació, que està, ara està bastant acotat i és el cicle de grau mitjà d'embarcacions de fusta.
Pel que fa a la formació, ho sentíem, es treballa amb l'Institut Els Tres Turons i l'Ajuntament, amb la fusteria orientada al mar. En el cas del turisme familiar, Oriol Ferran explica que s'aprofita la proximitat per vincular el port amb els vins de la D.O. Alella i potencials establiments aranyencs. També és un exemple del relat i potencial que té el port, una tasca que afavorir des del Moll, exercint d'element dinamitzador, aplegant oficis, cultura del mar i gastronomia. De la mateixa manera, fa èmfasi en la visibilitat que han donat a Arenys en totes les troballes de vaixells clàssics celebrades, des de les Terres de l'Ebre fins a la Catalunya Nord.
És tota la projecció que hem fet amb els vaixells, especialment doncs, amb l'Odina, sobretot, d'Arenys, exportació, diguéssim, de la bandera d'Arenys amb l'Odina, a totes les trobades, doncs, des de la Ràpita i doncs, des de les Cambrils fins a Port Vendres, Coll Lliure, o Cadaqués, que és una cita obligada.
Les barquetes i vaixells vinculats al moll es poden visitar. A més, s'ofereixen cursos de vela llatina i es pot pagar per participar en sortides d'embarcacions o també llogar-les. Actualment, el moll ocupa un espai al final de l'espigó més visible i identificat amb una icònica bandera d'Arenys. Pel que fa a les accions dotades a terme durant aquests anys, Oriol Ferran ha destacat la reconstrucció del pesquer Margaret Allison, que va generar un notable interès a Escòcia. Des del moll calculen que un centenar llarg de persones han col·laborat amb ells des del seu naixement fa més de 10 anys.
I aquesta setmana han arrencat els treballs de rehabilitació de la Sénia del Rellotge, l'edifici que acull el Museu de la Marina de Vilassar de Mar.
Sí, la rehabilitació s'emmarca dins el projecte arquitectònic de consolidació i conservació urgent de les façanes i la coberta de l'edifici. L'execució de les obres té un termini previst per finalitzar-les de 6 mesos. L'actuació té la finalitat de reparar i reforçar les façanes i la coberta amb l'objectiu d'evitar filtracions i garantir la seguretat i estabilitat de l'estructura. S'inclou la neteja i adequació de l'entorn, la millora del perímetre i intervencions estructurals com la reparació d'esquerdes i fissures de les façanes, la restauració dels balcons i les llosanes, la substitució puntual de bigues de fusta en mal estat i la consolidació de la xemeneia de la façana oest. També s'enderrocarà la teulada i se'n farà una de nova amb millor aïllament i desaigues. Per tal de garantir la preservació del fons patrimonial durant el període d'obres, una part de la col·lecció del museu s'ha traslladat provisionalment a un magatzem especialitzat en la conservació de béns culturals, on hi restarà fins que finalitzin els treballs. El cost total d'aquesta actuació puja a més de 430.000 euros, dels quals 200.000 provenen d'una subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya. La quantitat restant serà sufragada a través del Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'il·lustre Col·legi de l'Advocacia ha presentat l'Observatori, una nova plataforma creada per analitzar realitats socials i proposar solucions jurídiques que millorin la qualitat de vida de la ciutadania. El primer informe s'ha centrat en el dèficit del servei ferroviari a Catalunya i proposa un nou model de protecció dels drets dels passatgers. Entre les principals mesures que plantegen, l'ICAT proposa indemnitzacions automàtiques que vagin més enllà de la devolució del bitllet. També proposa que no sigui l'usuari qui hagi d'acreditar el retard, sinó que hi hagi un sistema. Xavier Capilla és el president de la Comissió Normativa de l'ICAT i això ho explica.
És important, no és només la devolució del bitllet, sinó que comencem a sol·licitar que s'imposin recàrrecs indemnitzatoris a l'operadora. En aquest cas seria Renfe Operadora com a gestora de Rodalies. Quin recàrrec li posaríem per aquest retard d'entre 15 i 25 minuts? El 25%.
L'informe també inclou que els retards superiors a 45 minuts tinguin penalitzacions del 150% del valor d'aquell trajecte. També hi ha un sistema de penalitzacions per reiteració d'incidents i la possibilitat que els usuaris habituals afectats tinguin abonaments gratuïts. Els advocats diuen que ara s'està en mans de la Generalitat. David Rocamora diu que el govern autonòmic pot fer més pels usuaris.
La Generalitat pot fer molt més pels usuaris. Nosaltres denunciem que no s'està fent en favor dels usuaris la protecció, no s'està desplegant la protecció que els mateixos mereixen i que té la Generalitat capacitat per fer, i en conseqüència establim i expliquem procediments i mecanismes per garantir millor aquests drets dels usuaris.
L'ICAT preveu remetre l'informe als grups parlamentaris i a les autoritats corresponents perquè les seves propostes puguin ser considerades. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molta tranquil·litat a tota la costa a les immediates hores. I és que el vent serà feble, no tindrem pertorbacions. I a més l'estat de la mar serà un mirall. Estarem parlant de marejola en gran mesura. I sempre amb aquest vent de marinada de sud-est que serà fluixet. Si de cas una mica més reforçat al Golf de Roses, vent de llevant, però que no serà tan poc intens, cops de vent de poc més de 30 km per hora. Per tant, bassa d'oli, sense pluja, sense núvols importants. Pel que fa al dijous, sí que hi haurà algun ram, algun patac d'aigua, que, atenció, a la costa del Baix Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, del Maresme i el Barcelonès, acabaran descarregant carregant amb ràbia, però localment. No seria estrany que hi hagués alguna tempesta en pedra. I pel que fa a l'estat del mar, també s'anirà remenant una mica, sobretot a la Costa Brava, i és que entrarà allà la tramuntana, que farà que hi hagi aquesta maró. També inhibirà les tempestes en el cas de la costa gironina. Us seguirem a la xarxa.
I del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs a banda de les aturades habituals que hi són en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, deixem repassar dos punts especialment importants. Per una banda, l'autopista AP7 a la zona de la Roca del Vallès, que han tingut alguna incidència, en principi ja la tenim resolta, és a dir, no queda cap carril tallat al trànsit, però sí que ara trobareu uns 8 quilòmetres de trànsit lent amb aturades. Això, com et deia, l'autopista AP7, entre Mollet del Vallès i la Roca del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. L'altra incidència és també a l'autopista AP7. Hi ha hagut un accident al tram de Vilafranca del Penedès. Aquí ens queden dos carrils tallats en sentit nord, això vol dir en sentit Barcelona-Girona. Hi ha aturades destacades, gairebé cua d'uns 7 quilòmetres en aquest tram de Vilafranca del Penedès. Això també, com et deia, a l'autopista AP7 i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
I els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Anna, molt bona tarda, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda també a tots els oients.
Avui volem parlar d'una fregata, no?
I molt important, perquè ens ho explicarà el Raül Villacaro, que és la botadura de la F-111 Bonifat. És un canvi revolucionari i entra dintre de l'estratègia de Navantia, i això vol dir dintre de l'estratègia de tota l'estructura naval espanyola.
Doncs ja podem saludar el Raül Villacaro, capità de la Marina Mercant i professor de la Universitat de Coruña, a més de secretari d'Exponaf. Muy buenas tardes, Raül.
Buenas tardes, Marina. Buenas tardes, Ana. Un saludo desde Galicia para todos los oyentes.
Raúl, para situar un poco a los oyentes, esta regata, esta Bonifaz que ahora comentaba Ana, ¿qué es exactamente?
Bueno, pues mira, la fragata F-111, digamos que es un buque hoy en día, yo creo, de lo más moderno que puedas encontrar en todo el mundo. Es un barco que está equipado, va a estar equipado con los sistemas más avanzados que existen, un poco en la línea de la Armada 2050, un documento estratégico que existe, y las capacidades de este barco pues van a incluir, digamos que pueda responder de una forma muy eficaz ante distintas amenazas, ¿no? Y va a contar con herramientas de última generación. Entonces digamos que estos barcos van a estar dotados de un grado de digitalización muy, muy grande en todas las áreas, ¿no? Incluyendo capacidades pues antiaéreas, antisuperficie, antisubmarina y por supuesto de ciberseguridad. Pero bueno, las fortalezas principales de estos barcos es que van a ser los primeros de la Armada dotados de un gemelo digital. Es un sistema que va a captar, digamos, en tiempo real los datos para predecir lo que pueda ocurrir y mejorar las misiones. Y además va a incorporar también estos barcos un sistema que se denomina de servicios integrados, que es un desarrollo en Navantia con universidades de aquí de Galicia, que se basa en una infraestructura común a la aislación, que va a tener otros servicios integrados para, por ejemplo, poder así de esta forma reducir el cableado, y ahí va a ir integrada megafonía, conexión inalámbrica, monitorización, sensorización. Bueno, en general va a ser una serie de 5 barcos que, cuando los veamos todos delante, pues va a ser de lo más moderno que pueda haber en todo el mundo en ese momento.
Muy interesante esto, Ana. Andaban.
Sí, hola, muy buenas tardes, Raúl, y gracias por ser otra vez con nosotros.
Nada.
Una cuestión, esto digo con la construcción de embarcaciones de buques, ¿nos asegura una soberanía y también de cara a la no dependencia de Estados Unidos? Porque todo en esta vez se ha incluido a las universidades, ¿no? Y esto es muy importante porque la tecnología, y sobre todo dará, las inversiones es grandísima, casi de 5 millones, dará empleos directos a más de 1.300 empleos directos en Navantia y casi en total son 9.000, que son 700 entre externos y internos. ¿Tú crees que la dependencia de Estados Unidos la podemos dejar de lado o algún elemento lo vamos a necesitar? Un avance será autónomo.
Bueno, la dependencia de alguna forma siempre va a existir, ¿no? Porque ya para empezar los mismos sistemas GPS, ¿no? Y todos los elementos que tenemos, pues de alguna forma siempre nos van a hacer depender en gran parte de los americanos, ¿no? Y efectivamente lo que es el sistema de combate ahí todavía hay una semilla americana importante, pero sí que en este barco se ha hecho un esfuerzo muy muy grande por intentar nacionalizar muchos sistemas que en otros barcos similares no lo eran, y aquí sí se ha conseguido. Y bueno, se ha hecho una apuesta muy grande por la industria nacional, en concreto por toda esta zona también, y por supuesto esta nueva inclusión de las universidades, que han tenido mucho que contar, ¿no?, en todo este sistema. Por ejemplo, que te comentaba, el servicio de sistemas integrado, es una cosa de la Universidad de Vigo y la Universidad de Coruña. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos un burque mucho más nacional que otros anteriores, pero bueno, sigue habiendo una dependencia, obviamente, de la que no nos podemos desprender totalmente, pero sí que es un barco mucho más nacional que otros que ha habido en el pasado.
Claro, porque el acero, por ejemplo, también es de grado antibalístico, o sea, tiene características también submarinas, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es menos conocido, ¿no? Se habla mucho de todo el tema del gemelo digital, el sistema y el SSI, pero este barco posee aceros de alta calidad y de bajo espesor. Entonces eso pues no exige procesos de fabricación muy importantes, y como tú bien decías, pues la instalación de chapas balísticas para protección de algunos lugares del barco en concreto, pues eso a su vez lleva un proceso de certificación al choque, ¿no?, que es bastante estricto, con unas máquinas que tenemos aquí en Ferrol para ir probando cómo se comportan todos los elementos. Y bueno, ya supongo que habréis oído hablar de una fábrica muy importante que está haciendo Navantia de digital de bloques, que todavía en este barco no han aparecido, porque la fábrica todavía no está terminada, pero probablemente con la tercera fragata y ya con la cuarta y la quinta, pues se hagan muchos de estos bloques en esta fábrica nueva de Navantia, que esto va a hacer pues que los barcos vengan con un nivel de prearmamento todavía mucho mayor, que ya en sí la Bonifal lo tiene respecto a sus predecesores. Y bueno, estos y otros, ¿no?, porque también se empezó a construir hace poco un BAC, ¿no?, un buque de aprovisionamiento de combate en Ferrol, y también algunos de los, también los bloques, pues aún se construirán también en esta nueva fábrica de bloques que se está haciendo en Alto Ferrol.
Claro, porque eso se entregó, bueno, la botadura fue el 11 de septiembre, pero hay el encargo ya, el trabajo es a largo plazo, bueno, pero será en el 28, ¿no?, que será la entrega definitiva. Mientras tanto, podemos decir que está hecho de 33 componentes, de 33 bloques. El último siempre se resguarda porque, por ejemplo, a mí me han comentado, no lo sé, la hélice es uno de los elementos claves y, sobre todo, que no se puede copiar ni ver. Aparte de la seguridad, ¿eh?
Sí, vamos a ver, el buque está formado por la unión de 33 bloques, ¿no? Efectivamente, en la botadura solo había 32, porque ese 33 que faltaba es el que va a proa, ¿no?, debajo del todo, ¿no? Entonces ahí es donde está la zona del domo del sonar, ¿no?, que hay una protuberancia, entonces ahí, digamos, el último momento que entra el agua en la botadura, pues por seguridad, por miedo a que pueda tocar, por posibles problemas que pueda haber en esa zona, pues se bota sin ese bloque el barco, y posteriormente se metió, que ya está, en dique seco, y está, digamos, otra vez, digamos, un poco terminándose de realizar algunos trabajos, porque botó, pues todavía, por ejemplo, no estaban las palas de las hélices, no estaban los timones, las aletas estabilizadoras, el mismo domo, ¿no?, del sonar, que está en ese bloque que estamos contando. Entonces todo eso por seguridad no se colocó, se está colocando ahora, y probablemente a primeros de enero el barco ya salga de ese dique seco y se vaya ya hacia un muelle, y digamos que en un muelle de armamento se va a seguir trabajando en él, pues habrá que avanzar en la construcción, poner en marcha equipos y sistemas principales, la energización del buque, porque el buque hay que decir que cuando se ha botado todavía no tenía propulsión, ¿vale? Entonces, todo eso hay que probarlo, hay que probar los generadores, el sistema integrado de control de plataforma, arrancar los sistemas de propulsión, los motores eléctricos que tiene este barco, y también con la turbina de gas. Bueno, muchísimos trabajos que van a hacer que el barco hasta por lo menos primeros del año 2026 no se entregue, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices tú, desde que se firmó, pero es que todavía la fase de definición del barco todavía es anterior, pues prácticamente vamos a tener 10 años, ¿no? Desde que se empezó con la idea hasta que la F-111 esté entregada a la Armada, ¿no? Y luego ya posteriormente sí que de año en año se irán entregando las otras cuatro unidades. Más o menos en 2031, pues yo creo que tendremos ya los cinco barcos entregados y funcionando.
Porque eso también es una cuestión, Raúl. Por la compra del astillero británico que Navantia, o que Navantia UPA, compró el astillero que aquí les hemos comentado alguna vez del Titanic, del Harland & Wolff, ¿también incidirá en los trabajos de la Bonifaz o no?
Bueno, es probable que algunas de las cosas que se estén construyendo allí, pues se puedan hacer en Ferrol, ¿no? Entonces, no es que vaya a afectar a Bonifaz, sino que va a afectar un poco en todo lo que sea el planteamiento de funcionamiento de Navantia, ¿no? Entonces ahí, bueno, Navantia tiene una serie de astilleros también por España, pues tendrá que repartir su carga de trabajo, y gracias a Dios, pues últimamente hay muchísima carga de trabajo, tanto en nuestros astilleros como aquí en Galicia como en Andalucía. Entonces, bueno, pues todo eso va a ser un replanteamiento. Entonces es probable que algunas de las cosas de aquel astillero pues se construyan también aquí, ¿no? Pero bueno, eso ya va a ser un poco la estrategia constructiva del astillero, y según lo que tenga en cartera en los próximos años, pues podrá dedicarse más a unas cosas u otras. Pero bueno, aquí ya solo a corto plazo con la fragata F-110 y el buque este, el BAC, que está ya iniciándose, que pronto el año que viene va a empezar la construcción y va a ir a toda velocidad a partir del verano, pues va a hacer que haya muchísimo trabajo y que tener una dedicación exclusiva prácticamente a estos dos programas.
Sí, porque según datos de Clarkson Research, en el año 24 era el máximo impulso en demanda de buques militares y comerciales. Dentro de esta dinámica, ¿tú crees que estamos posicionados en España dentro que el primero es China y que esto es indudable, no lo vamos a negar, pero ocupa 70% del plan global? ¿Nosotros en España nos situamos dentro de estas fragatas, dentro del Dream Team, o nos queda lejos?
Bueno, no te sabría contestar con exactitud a esa pregunta.
Es importante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es una pregunta más de estrategia, ¿no? Que de construcción. Yo estoy más técnico de construcción que conocimiento de conocedor de la estrategia y tal. Entonces, bueno, no te sabría responder a esa pregunta, o no sería que mejor la respondería, pero bueno, es posible, ¿no? Todo lo que comentas.
Sí, porque con la botadura, por ejemplo, de la cámara de construcción a la de deslizamiento, hay novedades. Por ejemplo, el patín que también se inventó. ¿Nos podría decir un poco cómo se llega al agua para no malmeter, y el papel de las mujeres en este sentido, que también es importante, porque la botadura, para no perder la tradición, fue la reina Sofía, porque decía que daba suerte y era el mismo día de exponar. O sea, que todo se sentó. ¿Tú crees que la botadura nos podría hacer un poco de 5 céntimos como del procedimiento?
Bueno, pues así rápidamente, mira, para mí lo que a mí respecta a lo que es la botadura en sí, yo creo que es el momento más importante y probablemente más romántico de los pocos que quedan de la vida del buque, ¿no? Es un intervalo menor de un minuto en el que el buque transfiere todo su peso de lo que es la cama de construcción, donde ha estado estos últimos años ahí apoyándose, a lo que se denomina la cama de deslizamiento, ¿no? Entonces, digamos que justo cuando el buque se desliza y entra en el agua es cuando a veces yo digo que nace probablemente pues una de las obras móviles más grandes que tenemos, ¿no? Pero esa, ese intervalo de menos de un minuto se lleva a cabo, podemos decir, en dos etapas, ¿no? Primero, hay que transferir todo ese peso, en el caso de una F-110, casi 5.000 toneladas de peso, hay que transferirlo de esa cama donde está apoyada estos últimos años, que soporta todo el peso, a la que se va a deslizar, ¿no? Entonces es curioso que eso se lleva a cabo mediante un elemento muy, muy desconocido, que es una caja de arena. Hay unas cajas de arenas metálicas que se ve el día de la botadura ahí a los operarios que están ahí pinchando, y entonces esas bolsas de arena se rompen, la arena sale, y eso permite que el tingladillo se pueda deshacer, uh-huh. y entonces empecemos a pasar el peso de un lado a otro, ¿no? Y luego también es muy importante que el barco no empiece a deslizar antes de que tú quieras, ¿no? Entonces, haciendo coincidir con ese momento de la marina que suelta la botella, en este caso de Alvarino del Rosal, por cierto, contra el casco del barco.
Importante
pues
esto.
En ese momento...
El detalle, no era un cava catalán, ¿eh? Ya lo digo ahora.
No, este es, era un Alvarino del Rosal, ¿eh? Aquí de toda la
Isomino, el Rosal, aquí, atención. Sí, sí, lo hemos de probar, oye.
Raúl,
sí, sí.
Tenemos que ir terminando porque se nos tira un poco el tiempo encima, pero para terminar y de forma rápida, ahora estabas explicando que es uno de los barcos más modernos del mundo, estabas explicando un poco su construcción de todo esto. No sé si todo lo que se ha aplicado en esta barca, en este barco y con distancia, se puede aplicar en un futuro en embarcaciones de recreo o embarcaciones más pequeñas.
Bueno, pues es el inicio. Por ejemplo, lo más gordo que va a tener este barco es el tema del gemelo digital. Evidentemente, el tener, digamos, un elemento, ¿no?, que está, digamos, mostrando todo lo que está ocurriendo en tierra, con todo lo que puede eso alimentar, ayudar a que el mantenimiento del barco sea muy bueno, pues es una cosa que ya empiezan a preguntar por ella otros actores de los buques. Evidentemente, a la recreo llegará más tarde, ¿no? Pero bueno, hay otros barcos que ya empiezan a pensar o a darse cuenta que el tema del gemelo digital puede ser una cosa muy, muy interesante, ¿no? O el queso, o el tema de servicios integrados, que al final es, digamos, reducir cableado metiendo cosas en puntos tal. Eso lo veo más posible, ¿no?, a corto plazo que otros elementos. Pero bueno, no te queda duda que todo esto que se está estudiando y se ha estudiado, pues con los años se irá extrapolando a otros sectores de los buques, creo uh-huh. yo.
David, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Raúl. Perdona que te he dicho David ahora.
Muchas
gracias, Raúl, por atendernos esta tarde aquí en Arranda Mar otra vez más.
Muy bien, nada, gracias a vosotras, yo encantado, así que nada, cuando queráis me dais un toque y aquí estaré encantado de charlar un ratito con vosotras.
Y muchas gracias a tú también, Ana, una semana más.
Sí, doncs moltes gràcies, Marina, i també als oients, i sobretot al Raúl Villacaro, que és un expert, a dir-ho, és un luxe. Ja? Moltes gràcies, Raúl.
Muy bien, ara a ti.
Un saludo a los oients.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Una setmana més volem sortir a pescar i rebem en Fede Valls des de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, però avui ja el tenim d'enviat especial a un esdeveniment molt important, Sergi.
Sí, Marina, doncs ara mateix està al Saló Nàutic de Barcelona i des d'allà ens pot fer de corresponsal de tot que s'hi cou allà i com ho relacionem, evidentment, amb el món de la mar, de la nàutica, de la pesca. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Prop de bé, al final ja saps que hauràs de dir allò de fer de balls arran de mar, Saló Nàutic de Barcelona, eh? Això ja t'ho deixo pel final. Precisament, estàs al Saló Nàutic, una cita, podríem dir, o que fins i tot havia estat ineludible perquè, pel que li agradi la mar, perquè li agradi la pesca, però una cita també, una cita expositiva, que ha anat evolucionant, no? Com ha anat evolucionant el Saló Nàutic de Barcelona, evidentment, des del teu punt de vista?
Bé, bueno, el Sant Nàutic de Barcelona ha tingut diferents etapes que hem anat vivint tots, i ara, des de que el Saló Nàutic doncs, va marxar a terra ferma i ara estem a Port Vell, doncs ja sabeu que tenim el que és la mostra flotant i doncs, les instal·lacions de terra, no? Aquesta mostra flotant doncs, el que ha propiciat és que el Saló doncs, hi hagi una gran presència, igual que altres salons internacionals, de grans eslores. En aquest sentit, el Saló Nàutic cada vegada poder va més adreçat a embarcacions de, gran, de grans eslores. I amb el que fa, anem a dir, relació a la pesca, doncs, bueno, en aquests últims anys, probablement poder de 10 o 15 anys, ha anat desapareixent progressivament la pesca recreativa al Saló Nàutic i ara mateix doncs, pots comprar des d'un vàter químic a una gran eslora, passant per una balsa salvavides o una pneumàtica, però de material de pesca ara mateix, voltant per aquí, no pots trobar absolutament cap expositor.
Això vol dir, bàsicament, que les marques principals de pesca han deixat d'exposar-hi, no? O han reduït la presència?
Sí, les marques principals de pesca no han tingut mai una gran presència al Saló Nàutic. Moltes vegades el que hi havia era grans botigues de pesca. Ja sabeu que el tema de la pesca, doncs, jo dic la meva opinió, malauradament, en els darrers anys és una activitat que va molt a la venda a través d'internet, ens hem globalitzat i podem comprar arreu. Però això és una llàstima, no?, com hem dit moltes vegades, perquè les botigues de pesca és personal entès, que ens dona consells, que ens ajuda a triar, i penso que això es troba a faltar. I el Saló Nàutic, la veritat és que es troba a faltar. I sobretot quan s'està enfocant ara des del punt de vista de la sostenibilitat i tota aquesta nova manera d'entendre la vida, doncs que la pesca recreativa responsable, jo penso que té un espai i té molt a dir dintre del Saló Nàutic, perquè són molts els usuaris d'embarcacions, perquè embarcacions de pesca sí en podem trobar, és a dir, embarcacions hàbils i específiques de pesca sí en podem trobar, i algunes d'elles decorades amb canyes, i dic decorades perquè ho veus com estan posades les canyes de decoració. Bueno, és una cosa que els que som, anem a dir, entusiastes de la pesca recreativa, trobem a faltar.
Mm-hmm. I també amb això, suposo, s'ha perdut un punt de trobada, no? I jo mateix me'n recordo anar amb el meu avi al Saló Nàutic de Barcelona, que des de la Nàutica li donaven invitacions, i alguna vegada fins i tot t'havies trobat les mateixes gent els diferents anys, o petaves la xerrada. Això, evidentment, això també s'ha perdut.
Certament, el Saló Nàutic era un punt de trobada de pescadors, i en el format, quan hi havia pesca recreativa, cada any fèiem alguna trobada, fèiem conferències, fèiem activitats, no? Uh-huh. D'alguna manera, tota aquesta nova normalitat de no presencial, de l'online, ja saps que juga en contra de les persones, eh? I aquest és un clau exemple.
Uh-huh. Em comentaves abans de pesca, per curiositat, eh? Hi ha alguna fira directament especialitzada en producte de pesca que ens puguis dir o que sàpigues que se celebra en algun indret?
Hi ha diverses, però hi ha una fira, hi ha diverses fires, una als Estats Units, que s'ha celebrat ara fa uns mesos, molt especialitzada, que tot és pesca, uh-huh. Però això no supleix el fet de que clar, fires especialitzades en pesca recreativa no dona per fer-ne 14, ¿vale? Però jo penso que això no treu el que dintre de la fira hi hagi... Entenc que poden haver-hi fabricants, inclús botiguers que tenen una situació econòmica, perquè la pesca recreativa va en recessió, malauradament, no? Però jo penso que sí que val la pena fer un esforç des del propi sector i des del propi saló en posar a l'abast. Anem a dir, aquí antigament havien muntat estar com un petit club de pesca, ¿vale? Mm-hmm. Doncs, bueno, aquestes coses, un espai on es pugui parlar de pesca, on es pugui fer uns cursos durant la setmana, el que fem a altres llocs, ¿vale? Jo penso que aquest és un... De fet, nosaltres havíem fet des de la CPR coses aquí a la fira, i bueno, el problema és que ara tot això doncs, també costa molts diners. Ara parlàvem amb un petit expositor, que el fet d'estar en una carpa de de 3x3 presentaven el sol d'estar aquí 4.000 euros, no? Clar, aleshores, avui en dia, totes aquestes coses són una mica complexes.
Fins i tot d'exportar-hi o allò que feu els dies previs del Scientific Angler, no? Els dies previs de sortir a la mar.
Exactament, exactament. De fet, des de Scientific Angler hem estat aquests dies, ara estàvem parlant amb una persona, i farem una proposta al Saló Nàutic per estar presents l'any vinent promovent la pesca responsable i promovent aquesta activitat de ciència ciutadana amb totes les associacions i entitats que s'hi vulguin adherir.
Clar, perquè
això ho farem.
Això també ens has comentat moltes, no una, diverses vegades aquí al programa, o sigui que la pesca responsable no s'acaba i comença a les canyes, als carrets, als ams, sinó que l'embarcació també hi té un paper important.
Exactament, exactament. I sembla mentida que, tu ho saps, perquè estàs a mar, l'estiu és curt i l'any és llarg, i durant tot l'any els que més estem a mar som els de la vela i els de la pesca. Sembla mentida que els propis fabricants, representants de les marques, no apretin una miqueta per obrir aquesta activitat, m'entens? És a dir, perquè estigui representada, perquè al final la major part de la gent que navega a l'hivern, ja et dic, jo faig o de vela o de pesca.
Uh-huh. Et queda molt per voltar, Fede, avui? Quin és una mica el planning? No sé si has fet molt efecte
amb el Ducat. Em queda una mica per voltar i em queda després una cosa interessant, que és que avui es fa el dealers meeting de Suzuki, i com Suzuki és un dels patrocinadors del Tagging Tour, hi venen els distribuïdors de tot Espanya, doncs fem una petita conferència explicant els resultats de tot el que anem fent i doncs d'alguna manera informant a tota la cadena, a tot el sistema Suzuki, de què fem, com ho fem, i també promovent una activitat que fem de recollida de filtres per micoplàstics. És a dir, queda feina fins tard.
Doncs, Fede, et deixo acomiadar-te. El promès és deute.
Bé, doncs ho faré com m'has dit, Frederic Valls, Saló Nàutic, Barcelona.
Moltes gràcies, Fede.
A tu!
I així arribem al punt final d'aquesta primera hora de Ronda de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love.
working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants, don't only fans, I should pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Ajuntament de l'Escala podria estudiar fer una reconstrucció virtual